Seguim endavant al matí 360 de Ràdio Marina d'aquest dimecres 8 de juny. Avui és el Dia Mundial dels Oceans, un dia mundial que vetlla per la gestió sostenible dels mars i oceans del nostre planeta. I avui, per parlar d'aquesta qüestió, parlem amb un dels actors o amb un dels col·lectius actors principals de la gestió dels oceans, com són els pescadors. I per això, com dèiem, parlem amb el gerent de la Conferència de Pescadors de Blanes, senyor Xavier Domènech. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Davant de tot, moltes gràcies per atendre'ns. Benvingut al Matí 360 de Ràdio Marina. Sabem que el temps és or i, a més, passa molt ràpid, per això encara molt més agraïts.
Nosaltres per convidar-me, la veritat.
Gràcies. Dia Mundial dels Oceans. Primer de tot, posem una mica en context aquesta qüestió. No som prou conscients, crec, la ciutadania, de la importància de la cura del mar, dels oceans, de tot el que té a veure amb l'ecosistema marí, oi?
Per sort cada vegada més, però per desgràcia penso com tu que encara s'ha de fer un esforç més gran i poder fer arribar totes les problemàtiques que venen, que en molts casos venen d'en terra, que diem nosaltres els pescadors, perquè només el tema dels residus que arribem a treure a nivell de pesca és perquè a vegades veus que hi ha una falta de conscienciació de que això és un bé comú, que és de tots i que l'hem de cuidar com a tal.
Clar, i això estem parlant dels pescadors, que moltes vegades s'endinsen moltes milles mar endins per fer la seva feina, no? Però només amb l'exemple de quan es fan neteixes a les platges, per exemple, no? A nivell més ciutadà, no? Aquí ja traiem un munt de residus, estem parlant de moltes milles endins, és a dir, que el que genera aquí a terra, com vostè diu, doncs arriba a perjudicar directament la principal font de subsistència del món del pescador.
Sí, sí, pensa que nosaltres, quan ho treballem a vegades en fons que arriben a 800 metres de profunditat, la pesca a la gamba, per exemple, i quedes parat del que arribes a treure d'aquests espais, no? Però a vegades parlem de lluny, però encara la part més perjudicada és la més propera a la costa. Els pescadors d'arrossegament, que són les embarcacions que tradicionalment agafen de residus, pesquen sempre en fons superiors a 50 metres. Això vol dir que de 50 metres per en terra són zones que nosaltres no hi podem pescar. I clar, el no poder pescar tampoc se pot treure. I llavors, doncs, bueno, hi ha imatges a vegades una mica esfereïdores d'aquests espais de com se troben, no? Que és els espais que per proximitat més incidència té el ser humà, perquè va a la platja, perquè cau a prop, perquè les rieres famoses, o sigui, és algo més han de fer per poder conscienciar, i gràcies a Déu cada vegada la gent ho està molt més conscienciada.
Precisament, el sector pesquer, els pescadors, són els primers interessats que no només per una consciència mediambiental, que també, evidentment, no? Sinó també per una qüestió, diguem-ne, de pura subsistència, no? Són els primers interessats en que el fons marí estigui en bones condicions.
Egoistament, d'aquí depèn del nostre treball, no? I tradicionalment també hem tingut una... hem estat mal vistos, a vegades pel tipus de pesca que estem realitzant en aquests espais, però també tot això està evolucionant de tal manera que cada vegada s'estan agafant tipus de pesca menys agressius, tipus les portes famoses voladores que diuen que ja no estan en contacte amb el terra. Vull dir, s'estan fent actuacions precisament amb el que estàs dient, que nosaltres som els primers preocupats de que hi hagi un futur i, per tant, som també els primers que han de prendre mesures per conservar el medi marí.
Hem sentit fa relativament poc temps, no?, que s'han trobat sobretot residus de plàstic amb moltes milles mar endins i sobretot microplàstics, no?, que potser de vegades ara ens quedem amb la imatge de, no sé, l'ampolla o fins i tot un electrodomèstic que es troba arran de costa, però els microplàstics al final també són una problemàtica que és potser més, no sé si més important, però realment potser com que no la veiem a venir.
Mira, realment els estudis que està fent el món científic, que nosaltres estem molt pendent d'ells, vull dir, amb el tema del microplàstic per un costat ens estan fent veure que n'hi ha per tot arreu, vale? Que això és preocupant, amb l'única salvaguarda que ens dona una mica d'aire és que el microplàstic aquest està de tal manera posat dins de les espècies que fa cap al conducte digestiu i és un microplàstic que tu te'l pots arribar a menjar, però també l'expulses, no queda retingut, no? Era un patiment que teníem al sector de la pesca. I llavors, doncs, bueno, sí que hi és el microplàstic, però sí que, gràcies a Déu, també no té un perjudici a l'organisme humà, no? I això, doncs, bueno, per a nosaltres és molt important, però el que dèiem, la gamba que està a 800 metres de profunditat, a quasi tots els peixos hi ha traces de microplàstics, eh? És així de greu.
Ara comentava el senyor Domènec que en els últims anys s'estan impulsant altres tècniques de pesca menys agressives amb el fons marí per intentar precisament per això, no? conservar tot aquest patrimoni natural. Ens pot detallar una mica més quines són aquestes tècniques i en què consisteixen exactament?
Una molt visual i que és molt important, la pesca d'arrossegament de tota la vida. Hi havia unes portes que en diem nosaltres, que no deixen de ser d'uns com uns quadrats molt, molt grans, que el que fan és aguantar l'art perquè s'obri i pugui treballar bé, que de tota la vida era un quadrat que tu arrastraves pel fons marí, que per això es deia arrossegament, i el que feia era llaurar aquest espai, no? Hem de pensar també, quan et dic això, és que no pesques en qualsevol lloc, eh? Són normalment terres sorrents, està prohibit pescar damunt dels alguers, que seria una matança, o no ho pots fer damunt de les roques perquè quedaries atrapat, no? Doncs, bueno, un dels grans canvis que hi ha hagut, que per això necessites tecnologia a més, és que aquestes portes que estaven en contacte amb terra, per fer un símil, ara funcionen com estels que van a l'aire, ja no toquen el terra i, per tant, ja no hi ha aquesta degradació, no? Bueno, és un canvi, hi ha ports com Palamós que ja ho han instat en totes les embarcacions i aquí, doncs, bueno, jo és que estic a Blanes, és una feina que estem fent i que cada vegada hi ha més embarcacions que estan fent aquest canvi, per exemple, no? Que aquest és, perquè el sector d'arrossegament també sempre ha sigut un dels sectors on ha estat més l'entredit si la feina que feien era prou correcta o no, no? Doncs, bueno, s'estan fent coses en aquest sentit. Per exemple, tot el tema dels consums, tot el que és consum, fa capa a la capa d'ozó, efecte hivernacle i pujada de temperatura de l'aigua, hi ha un oca-oca que bueno, tot influencia, no? Sí que és veritat que hi ha tals magnituds de quan parlem del canvi climàtic que nosaltres al final som un petit gra de sorra dins d'una platja, no? I aquí hi ha molta més gent a treballar. Sí que és veritat que hi ha països on tot aquest tema està tot molt més desenvolupat i s'està treballant. En canvi, queden països tipus d'Àfrica, d'Àsia, que tots no han arribat encara al punt on s'ha trobat nosaltres. I, per tant, clar, és important perquè qui contamina tothom, no?
Clar.
Hi ha llocs que és més fàcil contaminar i no està tan mal vist i ho perseguit. I clar, que també hi ha una consciència, ja no, és un problema tan global que incidir a Europa és un petit espai de tot, no? O Amèrica, que són països que potser estan més conscienciats, no, amb això, però bueno, aquí tothom està treballant, però encara s'ha de treballar més.
Bé, de fet, és que no oblidem que tampoc fa tants anys que aquí no eren tan conscients d'això, no?
Sí, tens raó. Vull dir, hi havia unes pràctiques habituals que tu veies que no eren prou ètiques, no? I tot això ha anat canviant, però jo porto 30 anys en aquest món i he vist l'evolució en positiu, no? Perquè, bueno, abans no semblava, bueno, jo vam fer un curs de i sempre deien que si tot el que cau a la mar caigués en un bosc, on seria molt més visual, hi hauria com una revolució. Però sembla que la mar no ho amaga tot, no? I no, allò té un límit i estem pròxims al límit. Vull dir, s'ha de treballar precisament perquè no arribin a tindre problemes de futur.
El mar Mediterrani, el nostre, el que tenim aquí a tocar, poder no estar tan sa com pensem, no?
El problema del mar Mediterrani és que és un mar tancat. És relativament petit, si ho comparem amb un Pacífic, amb un Atlàntic, m'entens? Un Cantàbric que deix de ser un mar, però no és un mar tancat, és un mar obert. Aquí heu de pensar que tot el moviment que hi pugui haver dins del mar Mediterrani és a través de l'estret de Gibraltar. I llavors, clar, fa que sigui un mar més susceptible als canvis, no? En general, en quant a calentament, en quant a contaminació. Llavors, clar, hem de treballar més per ser un espai tan petit. Nosaltres veiem el mar Mediterrani com a molt gran, Però clar, tu compares amb un Atlàntic que va d'Europa a Amèrica i allò és enorme. Llavors, clar, el tipus d'incidència, la mateixa incidència en un bar o l'altre no té res a veure, per un tema volumètric ja, no? Llavors, clar, per això és el que dius, que el mar Mediterrà era dels mars més castigats. I bueno, però també és, potser és més fàcil fer mesures que puguin anar encaminades a millorar aquest espai, no? El que passa, a vegades m'ha donat la sensació que a nivell de la part europea està treballant amb això, però que vaig a tots els països del Magreb que a mi ja no veig el mateix tipus o el mateix esforç per poder fer aquestes coses.
De fet, és una lluita que ve de temps, eh? El sector pesquer del mar Mediterrani i la Unió Europea. Sembla que no s'acaben d'entendre.
Sí, bueno, és compartit, és un mar que fa referència en dos continents i m'ha donat la sensació això, no? Que el continent europeu s'està treballant, Grècia, Itàlia, França, Espanya, vull dir, s'està treballant molt per salvaguardar aquest espai, però llavors hi ha d'altres països, ja et dic, del Magreb, on no hi ha el mateix interès. Les coses és com aquí fa 70 o 80 anys que no es mirava res, que he fet el comentari abans. A mi em dona la sensació de que aquests espais encara estan una mica a la part de nosaltres fa llavors 70 anys i no hi ha miraments, i tot això és una pèrdua per tothom.
Sí, molt bé. Ara fa un moment parlava també d'altres formes de ser sostenible que no tenen a veure només amb en el cas del sector pesquer, amb canviar la forma de fer la feina, sinó també d'altres qüestions, com per exemple el combustible. Aquí a la Confraria de Pescadors de Blanes hi ha diversos projectes de sostenibilitat mediambiental, oi?
Bueno, jo sempre dic que hem de predicar amb l'exemple, no? Llavors, des de la confraria, ja que nosaltres no anem a pescar i, per tant, sí que podem instar o ajudar perquè la gent faci canvis a les seves embarcacions, però ja no depèn de nosaltres, perquè cada embarcació és una empresa. I llavors, doncs, bueno, nosaltres com a cofradia hem començat a prendre mesures per ser més ecoeficients, no? Hem procurat fèiem un ús molt important d'aigua de xarxa municipal, encara en gastem, però hem baixat a menys de la meitat el consum mitjançant l'utilització d'aigua de mar per poder fer certes coses, però on prèviament s'ha de fer un sistema d'osmosis perquè pugui ser utilitzable. Llavors també estem eliminant molta part de detergents o de sabons a la màquina de rentar caixes, també precisament perquè bueno, no utilitzar tants productes químics. Estem amb un altre projecte que és de plaques d'autoconsum, que bueno, el tenim damunt de la taula, però encara estem treballant perquè estem una mica condicionats amb una obra que s'ha de fer a la teulada de la confraria. Llavors, també, bueno, són tots projectes encaminats a... que també té un avantatge, perquè normalment quan elimines aquests projectes, aquests productes, també tens un estalvi econòmic. Per tant, fer una mica és una cosa ben feta perquè tens un estalvi energètic, però també tens un estalvi econòmic. Has d'invertir, però doncs, bueno, per això també estem, no? Per poder fer les coses i poder ser més sostenibles, perquè doncs, han de donar l'exemple, penso jo, les cofradies a l'hora de treballar.
Bé, al final és una mirada una mica més llarga, no? Una mirada més cap al futur, més que al curt termini, clar.
Bueno, és la importància de poder treballar, de tindre temps i perquè sempre estem pensant en futur. Vull dir, moltes de les coses que estem fent a curt termini no hi ha un impacte, no? Però sí que penses que a llarg termini és algo que serà un bé per tothom, no? Si cadascú poséssim un granet de sorra, ja la faríem la platja. Tardarà més o menys, però la faríem la platja, no? Moltes vegades penso en tota la gent, que tu pots tirar una borilla al carrer i hi ha molts números que això faci cap a la mar, perquè ja sigui pels clavegarams, ja sigui pel vent, ja sigui fa cap a una riera, una baixada d'aigua... Hi ha molt producte que es podria eliminar perquè no fes cap a la mar, i tot passa per fer una bona gestió del residu que generes i que ningú està dient que no es puguis generar, però el residu que crees que el puguis posar on toca, no?
Mm-hmm. A tot això, senyor Domènech, i sé que aquesta pregunta potser perdonaria per una altra entrevista, eh? Però com està el sector pesquer?
No, el sector pesquer està en un moment de canvis. Els canvis moltes vegades passen per pescar menys per fer una racionalització de les captures, vale? I bueno, estem evolucionant per a bé o per a mal, però per poder veure un futur i que la pesca tinguem un futur que al final és el que busquem nosaltres, no? Hem passat de poder pescar sense cap tipus d'impossibilitat, no? Vull dir, hi havia unes lleis però que no et marcaven la quantitat de peix que podies treure, deixar de treure, no? Tu complint la llei treies doncs, tot el peix que podies. Tot això ha anat canviant i bueno, estem en aquest procés, en aquest moment. Ha sortit el map del Mediterrà, que és per poder controlar la pesca d'arrossegament dels demersals, que se'n diu, que són els peixos que toquen al piso del fons marí, i doncs, bueno, s'estan limitant dies de pesca i bueno, tot això ara s'està damunt de la taula d'un altre del peix blau, sardina i seitó principalment. Bueno, aquí hem de buscar que puguem continuar fent la nostra feina i que doncs, treure del mar el que pugui permetre regenerar el mar també, no? Vull dir, no serveix si traiem fins a l'últim peix, doncs s'acabarà. I això no és el que vol el pescador, no? Doncs, bueno, el que passa que també, sempre diem, s'han de prendre mesures que siguin socialment sostenibles, no? Perquè si també per arribar a això ha de desaparèixer el món de la pesca, doncs és algú que nosaltres pensem que tampoc seria una bona feina. Nosaltres volem subsistir, volem continuar pescant i volem mirar de fer-ho d'una manera ordenada perquè hi hagi un futur i puguem continuar fent la nostra feina.
Mm-hmm. Trobar un equilibri, en definitiva, entre tots plegats. Doncs, senyor Xavier Domènech, gerent de la Confraria de Pescadors de Blanes, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a la Medi 360 de Ràdio Marina. En aquest 8 de juny, Dia Mundial dels Oceans, hem volgut parlar amb un sector doncs, que és clau, no?, per la preservació dels oceans i que ens costa que així ho estan fent. Gràcies de nou per ser avui amb nosaltres.
A vosaltres per convidar-me.